Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Matí de moment sense novetats pel que fa a la recerca de les 5 persones desaparegudes a causa dels aiguats i la crescuda del riu Francolí a la conca de Barberà. Ahir es van localitzar les restes d'una mobile home que va ser arrossegada a Vilaverd, a la zona d'un pont entre Vilaverd i la Riba. Avui, després d'un episodi de pluges fatídic que ha deixat una víctima mortal arreu del país, s'ha decretat un dia de dol oficial amb la convocatòria d'un minut de silenci a les 11 del matí. Anem, doncs, en directe per conèixer més novetats del que ens puguin explicar des de Ràdio Montblanc. Josep Ardila, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquí a Montblanc estem a la plaça Major, on ara mateix comença aquest minut de silenci que ahir va decretar el president de la Generalitat en motiu de vaja de dol, de senyal de dol per a les víctimes i també per als afectats d'aquestes inundacions. Com deies, matí de moment sense novetats, s'ha reactivat el dispositiu aquest matí des del centre de comandament de Montblanc i ara, com dèiem, la plaça Major, que es comença a omplir per aquest minut de silenci convocat ahir, sonen també de fons les campanes de l'Església de Santa Maria.
D'acord, gràcies, Josep. Bon dia. Estarem pendents d'aquesta recerca.
Bon dia.
A més de la conca de Barberà, molts altres municipis, també de comarques com les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Empordà o el Vallès Oriental, entre d'altres, comencen a calibrar l'abast de la devastació i a prevenir possibles nous episodis. A la Garriga, el gimnàs, la cuina i algunes aules de l'escola Els Pinetons es van inundar ahir per enèsima vegada a causa de la llevantada. Fa només un mes ja va entrar aigua al centre educatiu. Cansats d'aquesta situació, la direcció demana a les administracions que solucionin d'una vegada per totes la problemàtica. Ampliem aquesta informació des de Ràdio Silenci. Eduard Mas, bon dia.
Bon dia. I a la matinada va entrar aigua a les classes que donen accés directe al pati i, a diferència d'altres ocasions, hi ha goteres i un dels sostres del centre ha patit greus desperfectes. Fa un mes ja va entrar aigua i fa just un any també es van registrar inundacions. El problema es va intentar solucionar fa mesos amb unes obres al sistema de drenatge, però no ha funcionat. Per això la directora dels Pinetons, Montse Balois, reclama alternatives, solucions eficaces.
Hi ha un sentiment d'impotència i de no entendre com no es pot arribar a la solució. S'han fet accions i que la vista està que no han solucionat el problema. Per tant, seguir treballant-hi i veure com ho podem solucionar i com s'hi pot posar l'Ajuntament per donar una solució definitiva.
Ahir ja es van fer classes, però part del mobiliari i el material de dues aules s'ha fet malbé i caldrà comprar-ne de nou. El centre espera recuperar la normalitat al llarg d'aquesta setmana.
Gràcies, Eduard. I en marxa des d'aquest matí l'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Les restes del dictador seran traslladades fins al cementiri del Pardo, on serà enterrat al panteó familiar al costat de la seva dona, Carmen Polo. En declaracions a la xarxa, Queralt Soler, professora d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, ha dit que per més que és positiu que s'exhumi el dictador, a les víctimes del franquisme no els aporta res.
Quan parles amb elles, de fet, totes t'ho diuen, bueno, a mi que facin el que vulguin amb aquest home, és simbòlic, però el que m'interessa o el que estaria molt bé és que totes les víctimes o que es reconegués que el franquisme clarament va ser un règim dictatorial i que encara perviu entre la societat, entre aquestes víctimes.
Per a les víctimes del franquisme, especialment, aquesta exhumació arriba tard, ja que han hagut de passar 44 anys i la vigília d'unes eleccions per a que es tanqui, de fet, el darrer monument públic a Europa dedicat a l'exaltació d'un líder feixista. I a aquesta hora encara hi ha diverses afectacions, tot i que ja s'ha reobert la C-65 a Cassà de la Selva i estava tallada per una manifestació a primera hora del matí. De moment, això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Thank you.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Què tal? Com estan? Benvinguts. Són les 11 i 6 minuts. Avui és dijous, dia 24 d'aquest mes d'octubre, un dia que tornem a la normalitat després del temporal, com sempre. Arriba la calma i ara estem en un moment de calma.
Bon dia, vida. Bon dia, cada cos del món que avui respira.
I avui sí que fa un, aquests bon dia a dia. Cristina Cantal, benvinguda.
Molt bon dia, sí, avui acompanyats de sol, eh?
Sí.
Després, com bé deies, de la tempesta arriba la calma i m'agrada aquesta calma, aquest solet, està bé.
Està bé, després d'aquests dies de pluja. Bé, la pluja sempre és necessària, però esclar, que no plogui d'aquesta manera.
Torrencial no fa falta, perquè aquí a l'Escala encara tenim algun carrer tallat, eh? Sí, allà davant del Museu de l'Anxova tenim aquella intersecció que segueix encara tallada, inundada d'aigua, i són poblacions de l'Empordà que encara estan netejant, aquest litoral, aquest davant de mar, doncs, que ha quedat molt i molt afectat. Avui he vist fins i tot els cuiners d'en Paco Pérez de Llançà, que són els que estaven recollint plàstics allà davant de mar, vull dir que bé, conscienciació col·lectiva, cada cop més.
Bé, però podem dir que, bueno, ahir estava mirant els informatius, i és clar, quasi Girona, podem estar... Mira, la sort dintre del que passa, perquè no va ser un dels llocs més afectats, perquè començaven per Tarragona, Lleida, Barcelona, i l'últim era Girona, que pot ser el menys afectat, però veus Tarragona i Déu-n'hi-do.
Sí, i bé, persones, algun mort, desapareguts, vull dir que realment una situació preocupant. Els danys físics, òbviament, sempre fan mal, és d'aquelles coses que ens fa mal al cor, no? Si veus el teu cotxe que se l'han portat una riera, o la desgràcia, per exemple, del celler amb el restaurant, no?, que s'han quedat sense res, però no deixen de ser danys físics en el moment en què ja comencem a parlar, doncs, de danys personals, doncs realment és molt més greu. Aquí sí que es va cobrar una vida que de la Selva en un accident múltiple, però bé, va ser ja abans d'ahir a la nit. No sabem si per culpa de la pluja o no, segurament alguna intervenció, doncs, alguna afectació hi devia haver-hi, però sí, 6 cotxes i s'ha cobrat una vida i diversos ferits.
I avui és allò que avui és posar tot així tornar a la normalitat a aquestes diferents poblacions, que algunes, Déu-n'hi-do, com van quedar, eh? I algunes ahir que encara es veia després que hagués passat la pluja, que bueno, tardaran un temps, doncs, a tornar un xic a la normalitat aquí, que ara pels carrers alguns es veuen les restes de com ha quedat tot això, però Déu-n'hi-do el que ha afectat. I, bueno, alguns llocs així en plan de declarar zona catastròfica, perquè hi ha llocs que s'ho han dut tot, eh? I veus la cara de la gent que, bueno, com això sol dir popularment, dir tot un poema, no?, de les destrosses que havia fet l'aigua, i a part també, doncs, aquesta pèrdua, aquesta vida, doncs, que també sortia dels informatius d'Arenys, aquell senyor que anava a buscar el cotxe per treure'l, la gent que el van veure, que van sortir al darrere seu, però ja no hi va ser temps de poder-lo rescatar, i després el van trobar allà a la platja. Sempre com passen aquestes coses, una víctima, malauradament sempre alguna víctima o altra hi ha. Així a vegades pot ser per la imprudència o, no sé, o allò que passi naturalment, no sé. Molt bé, doncs això és el que donava ahir, un dia que no es va parlar, sobretot, de tot el que es venia parlant la setmana passada, dels enfrontaments entre la policia i manifestants, i això va quedar un xic més calmat, perquè i la informació es va centrar amb això, amb els aigats.
L'urgència sempre passa per davant del que és important, eh? I en aquest cas, doncs, òbviament, les afectacions de la llevantada doncs, van passar per davant del que és aquestes mobilitzacions que hem de dir, però que avui continuen, eh, Joan? Perquè a les 12 del migdia ja hi ha convocades a diversos llocs, entre ells a la plaça 1 d'octubre de Girona, al CPC, el Sindicat d'Estudiants pels Països Catalans, ha convocat, en aquest cas, els alumnes de secundària, són els que a les 12 del migdia doncs els veurem desfilant i manifestant-se per diverses poblacions.
Molt bé, amb tot això que suposo que alguna cosa així, algun ressò es farà també a la premsa i als diferents informatius. El que sí que anem ara, Cristina, és a veure com està la situació meteorològicament parlant. I anem de viatge, i com anem de viatge anem a les estacions meteorològiques de referència, i això baixa, cuidadina.
Jo he sortit de casa 6 graus, avui, Joan.
Què 6
graus.
Què me dius?
Sí, amb el cotxe allà entelat, d'allò que t'has d'esperar 5 minuts fins que no t'hi pots veure bé.
Ah, tenies el cotxe fora, no?
Sí. És la mandra, que fa que no el tanqui a dintre, però
això sempre passa, sempre passa.
M'hauré d'acostumar a començar-lo a tancar, ja, si no vull haver-me d'estar 5 minuts abans de poder arrencar.
I sobretot, si tens el portal que l'has d'aixecar tu manualment, encara fa més mandra.
Jo en tinc dos, n'haig d'obrir dos, clar, que és... I perdo 10 minuts, Joan, i perdo 10 minuts.
És doble mandra, això.
Doble mandra.
I vas dir, bueno, aquí un rato l'entraré, abans d'anar a dormir l'entraré. Quan t'he de descompte l'endemà, dius, ostres, com vaig deixar al carrer.
Quins valors tenim, doncs?
Doncs mira, si anem a Arran de Mar, 14 graus amb 8.
Sí.
Va baixant, estàvem a 15-16, 14-8 per una banda, i si anem a la closa del Llop, 14 graus en 2.
Per tant, només una diferència de 0,6 de ran de platja a terra endins. Per tant, més estable, eh? Algun dia d'aquests ja havíem vist més diferència. Avui torna a estar donat. A la que surt el sol, tot s'equilibra.
Sí, però el matí fa fresquet, eh?
Sí. Ara ja sí.
Ara sí, ja que hem d'agafar el tabardo.
El tabardo? Què és el tabardo?
L'abric.
L'abric. Tabardo? D'on l'has tret, aquesta paraula?
Això és una paraula típica d'aquí a l'Empordà, el tabardo.
Sí? El tabardo, mira, me la poso en el meu diccionari que vaig aprenent des de que estic aquí.
Molt bé, doncs anem a veure què ens explica en Sergi, com respira el dia d'avui, què tindrem per al dia de demà, ja començant el cap de setmana, però sempre amb el titular que ens ho aclareix un xic tot.
Doncs aquest és el titular. Cel cada cop més clar amb un divendres totalment plàcid, però aquest dijous 24 d'octubre el que tindrem són unes màximes d'entre 17 i 19 graus, ja van baixant, ja no toquem ni els 20, amb unes mínimes de 12 i 14. Pel que fa a l'estat del cel serà de matinada amb alguns núvols alts i mitjos al llarg del matí. A migdia també apareixeran algunes nuvolades, però sense més importància, fins que el vespre quedi de nou el cel molt i molt clar. Pel que fa al vent, garbí fluix de matinada, girant a gregal ara ja al matí i migdia de força 2-4. A la tarda girarà cap a tramuntaneta de força 2-3. Pel que fa a l'estat del mar, maró tot el dia amb àrees de marejol. Persistirà el tràgol de llevant d'un metre d'alçada. Bandera groga al mar, perquè tenim aquest mar de fons, que encara que vagi a la baixa, doncs hi segueix sent, amb una temperatura del mar que de moment no baixa els darrers dies, perquè la tenim a 19,2 graus.
Bé, doncs això és el que ens diuen, Sergi, pel dia d'avui. Anem demà ja a portes del cap de setmana, divendres dia 25.
Amb una explicació molt minsa, eh?
Sí, vol dir que farà... Com en Sergi te li veus poques ratlles, vol dir que no
farà
passa
bon temps, farà bon temps.
Ara, la que veus una parrafada, així de...
Prepara't.
Primer cop d'ull, es diu, ai, alguna cosa ha de passar. Però bé, ens diu en Sergi que per demà divendres les temperatures màximes oscil·laran entre 19 i 21 graus, aquí sí que ja passarem els 20, i les mínimes entre 11 i 13 graus. Amb un cel serà tot el dia en una jornada molt assolellada i calmada, amb un ambient més temperat de dia i més fresc de nit. El vent mestralet molt fluix de matinada en calmes i vent variable la resta del dia. La mar arrissada tot el dia amb estones de calma. I demà sí, demà els valents que es vulguin banyar ja tenen la bandera verda.
Endavant.
I endavant, vinga.
Que jo i en Joan us mirarem des de la punta.
Sí, ben abrigats, eh? Demà la temperatura continua igual que avui, amb aquests 19 graus en 2. Vull dir que si hi ha aquests valents que ho desafien tot, doncs vinga, demà ja tenen el semàfor en verd, i això vol dir que endavant les atxes. Molt bé, doncs això és el que ens deixa el temps, i del temps, Cristina, anem ja al nostre quiosc, i ja tenim les portades dels diaris penjades per explicar a la gent quins són els principals titulars i les fotografies. I aquest repàs de premsa el comencem sempre anant als diaris més pròxims, els de proximitat, com són Diari de Girona i El Punt.
Doncs comencem per aquest Diari de Girona, que obre amb aquest titular: dos tornados a Riells i Ventalló tomben grans arbres i teulades. Afegeix que l'Alt i el Baix Empordà són les més castigades per les pluges, amb 206 litres a Torroella de Fluvià, el municipi on més aigua va caure. També afegeix que una quinzena de carreteres van quedar afectades per l'acumulació d'aigua i les crescudes dels rius, i que, com ja mencionàvem abans, Joan, un mort i 6 ferits en un accident múltiple a l'AP7 a Maçanet de la Selva per la pluja. Mm. I la fotografia principal, doncs, acompanya precisament aquesta situació de Riells i Viabrea. Podem veure, doncs, l'impressionant efecte d'aquest esclafit, que va fer tombar, doncs, un arbre gigantesc.
Sí, impressiona, eh? Aquest
és
arbre que està
molt i molt gran.
Que està a tocar la casa, i aquest que està la senyora que s'ho està mirant, que deu ser la propietària, m'imagino't.
Sí, a part amb un moviment d'aquells amb els dits a la boca, com sí, pensant, i ara què faig jo? Sí. Perquè veiem aquest arbre caigut en primera instància davant de tot, però darrere sembla que n'hi hagi un altre, que no sé si toca la teulada de la casa o no, no sé si hi ha destrosses pel que fa a l'habitatge que es veu al fons, sembla que no, però tot podria ser.
Podria ser, déu-n'hi-do. Aquestes fotografies impactants, com ho veus, i penses, carai, si tot aquest arbre... Bueno, és que ja va haver-hi, i sortien imatges d'arbres que havien caigut al cim de les cases i havien fet les destrosses al teulat.
I tenim un altre petit titular, que és un dels temes, doncs, també polèmics, d'aquests dies, que com que s'han suspès les barraques de Fires de Girona, una decisió que molts entenen, altres doncs no, i s'hi han posat molt en contra. Ara s'està suspesant el que diu precisament aquest titular, que és que Girona vol programar concerts al Parc Migdia per les Fires. Això sí, especifiquem-ho, no es faran els concerts de nit, concerts de tarda, traslladar-hi el que són els concerts infantils, i potser algun per al jovent, Vull dir que no vol dir que tornin les barraques, però sí que els hi donaran pas a les entitats, doncs, perquè puguin posar la seva barraca i fer negoci, tot i que òbviament no serà el mateix sense tenir els concerts de nit, que són quan la gent, doncs, més consumeix, no? Podríem
exacte,
dir.
Exacte. Bé, això és el que ens deia el Diari de Girona. Anem al Punt.
Doncs té un titular breu i molt contundent, que és riuada mortal. Afegeix que la llevantada deixa un mort a Arenys de Munt i 5 persones desaparegudes a l'Espluga de Francolí i Vilaverd, que el riu Francolí deixa un rastre de destrucció a la Conca i al Camp de Tarragona, i que les destrosses per aquest tornado a Gualba i per esclafits a Riells i Via Breva i Ventalló, doncs, també porten afectacions. I precisament el que podem veure és el Francolí ahir ple de brossa i runa, en aquest cas a l'Espluga. No sé, corria per diversos llocs aquesta imatge de comparació de com era abans a com està ara, i realment, doncs, aquí veiem com va quedar.
El que deia jo, hi haurà poblacions que els hi costarà
recuperar-se
i fer tota aquesta neteja, i és clar, m'imagino que molts hauran de demanar zona catastròfica per tenir ajudes per que el poble torni a la normalitat, perquè hi veia pobles que estaven quasi inundats de fang després que hagués passat totes les pluges, que impressionava i tot. Bé, doncs anem a diaris, amb Edició de Barcelona.
Doncs el titular principal en aquest cas és: Torra posa els Mossos en el punt de mira i deixa Buch desemparat. Afegeix que el president irrita la policia catalana mantenint la Generalitat aliena als processos judicials oberts després dels aldarulls. Però, tot i així, la fotografia principal, que la tenim a la part superior, podem veure en aquest cas Montblanc, amb aquest titular: un paisatge de devastació, intensa recerca de 5 desapareguts a Tarragona.
Inclús ahir, doncs, era un dels llocs més afectats, que inclús TV3 feien l'informatiu.
Des d'allà, sí, en persona, in situ, sí.
Sí, perquè va ser una de les poblacions així més afectades per al temporal. Bé, de La Vanguardia continuem per...
El Periódico, i que anem allà mateix, amb aquest titular: diluvi tràgic, un violent temporal causa un mort i 5 desapareguts, i sembra la destrucció al pas del riu Francolí, i la imatge en aquest cas és, bé, per al mateix lloc, de les destrosses, doncs, que van haver-hi a Montblanc a la riba del Francolí. Bàsicament, estem allà mateix, és un d'aquells dies, com dèiem, però tenim un altre titular gran en aquesta portada, que és que els empresaris volen diàleg i seguretat. Afegeix que Foment i Pimec exigeixen als polítics un acord per restablir la pau social.
I aquesta vegada sí que els dos diaris tenen la mateixa fotografia. Recordem que ahir hi havia dues fotografies diferents.
Fem aquesta comprovació,
I ara veig que, doncs, que sí, avui hi ha coincidència en fotografies. I acabem amb el diari Ara.
Que obre amb aquest titular. Els empresaris reclamen diàleg polític. Afegeix que Foment i Pimec escenifiquen una inèdita unitat patronal a favor de la negociació i contra la violència i que insten els sindicats a empènyer en el mateix sentit i diuen que la justícia no pot resoldre el conflicte. La fotografia principal va acompanyada d'aquest titular, dol per un mort i 5 desapareguts, i podem veure doncs, també aquí les conseqüències doncs, que el temporal ha deixat.
Mm-hmm. Molt bé, doncs això és el que ens deixava ja la premsa. Avui unanimitat amb el que va passar ahir, amb les riuades, i suposo que ara, a partir de demà, hi ha altres temes que seran els que copsaran els titulars i les portades, però potser encara alguna resta del que ha passat aquests dies temporal podrem veure. Molt bé, doncs, Cristina, anem a fer un maridatge.
Amenitzem. Avui amb rumba?
En rumba.
Quina rumba ens posa, Joan?
Aquella que t'agrada a tu.
A veure?
Aquella que balles, que t'agrada ballar de tant en tant.
Ai, la sarandonga.
Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chingarro con bacalao. Sarandonga, ya lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo llamé a cantar cuando yo tenía dinero. Claro. Me llamaban Don Tomás cuando yo tenía dinero. Normal. Me llamaban Don Tomás, como ahora ya no lo tengo. Ay, me llaman Tomás Tamás.
¿Ah, sí?
Sarandonga, y nos vamos a comer. Sarandonga.
La Sarandonga, una cançó clàssica de la rumba catalana que cantava el seu pare i que Lolita li va voler fer un homenatge al Pescaïlla amb aquelles cançons que es cantaven allà al carrer de la Cera, allà on va néixer la rumba catalana, que uns diuen que va ser en Peret i els altres diuen que va ser el Pescaïlla, cadascú dels. I entre ells dos hi havia molt bona amistat, això sí. Molt bé, doncs continuem aquí el Més Calent a l'Aigüera. Cristina?
És un moment de felicitar, a veure qui és el seu sant, a veure qui és el seu aniversari.
Aquí està. Aquest llistat interminable d'amics que tenim.
A veure.
Com que tenim tants, no sabem quin dia és el seu sant.
Sí, la veritat és que sí.
Perquè tots es diuen diferent.
I n'hi ha molts que encara no conec, també t'ho haig de dir,
Molt bé, doncs vinga, a veure si en tenim algun sant que hagin de felicitar, que avui sigui el seu dia, i no ho sabíem. I anem dijous dia 24, Sant Antoni Maria de Claret.
Això és nom Sant Antoni Maria Claret, això és nom de carrer.
I de col·legi.
També, sí.
Hi havia una autoescola que es deia Claret. Però no crec que tenia que veure res. Bisbe i fundador d'aquest ordre de col·legis. Sant Martirià. Això és un patró de Banyoles.
Sí.
Que fan la fira.
Les festes de Sant Martirià.
Les festes de Sant Martirià. Sí, que sempre solen ser abans de...
Ara ja han passat.
Sí. Ja han passat?
Les fires de Banyoles, sí.
Val.
Eren el cap de setmana passat.
Val. Així es van fer.
Però se solen fer per Sant Martirià.
Sí, però el passa que poder per no coincidir amb fires de Girona.
Ah, Girona, clar, és que són llestos, Mira, potser els hi hauria sortit millor, perquè tots els gironins que no puguin anar a fires se n'haurien anat a Banyoles.
Esclar, que aquí no han vist... La notícia ha sortit massa tard.
Clar,
sí. Si això arriba a sortir d'allò, que coi, nosaltres posem Sant Martirià cap de setmana, barraques a dojo...
I vinga, gas.
I a Girona, que... Que vagin a pujar els cavallitos. Molt bé, aviam. Sant Martirià i Sant Aretes.
Aretes.
Ja saps per tot. Ja saps per tot.
Doncs felicitar martirians, perquè martirians sí que encara n'hi ha.
Sí, sobretot aquests llocs que és el patró, ni en sols trobar molt. Per
sí,
exemple, te diré...
Les Tures, per les exemple, Tures. A Olot.
Per cert, la meva filla té una amiga que es diu Tura i és de la Bisbal.
Ep!
No sé si els pares venen...
Ho han exportat.
No passa, no vaig preguntar. Pregunta-li si els orígens són d'Olot, perquè, esclar, les Tures solen ser sempre concentrades per allà a la zona de la Garrotxa i més a Olot. I aquests noms que jo m'imagino que a Banyoles es trobaria molts de...
N'hi ha, de martirians, sí.
Sí.
Els hi diuen Tiri.
Ah, perquè Marti no queda...
No queda raro, sí, queda raro.
Si és un que li diuen en Tiri, aquest s'ha de dir en Martirià.
Aquest es diu Martirià, sí.
És un nom perillós, Tiri?
Tiri!
És un gambarret, així. Poder nom, però sembla que... Molt bé, vinga. Aquests són els dels sants, els anem apartat d'aniversaris.
Doncs a felicitar en primer moment a tots aquests oients que ens estigueu escoltant i que avui sigui el vostre aniversari per molts anys. I de qui és l'aniversari també és d'en Kevin Kline, que en fa 72, que no és en Calvin Klein,
No.
És en Kevin Kline.
Kevin Kline, una de les seves pel·lícules molt bones. A mi és una de les que m'agrada. Bueno, hi ha el pez llamado Wanda, que és el que la té més èxit, però allà que la pel·lícula és Dave, Presidente por un día, que ell s'assembla al president dels Estats Units, amb una nit boja, el president dels Estats Units queda molt tocat, que quasi es desmaia,
sí?
I amb ell, com que està per allà, no sé si és que treballa per allà o està en el restaurant, que passa això, perquè el president amb una amant, doncs li han dedicat a fer de president. Esclar, no pot sortir el president d'allà amb aquest escàndol, no? I ell ha de passar a ser president.
En actes públics?
Ha de fer president. El president no existeix, el president està... En aquell moment està a l'hospital, està que no pot fer res, està en quasi en coma, diguem-ho així.
D'acord.
I ell ha de fer-se passar pel president.
Com es diu aquesta pel·lícula?
Dave, Presidente, sí? Por un día.
Pues mira, la buscarem.
I després la seva dona, que amb el president no estaven gaire bé, doncs ell quasi fa l'enamora.
La reenamora, no?
La reenamora, saps? I esclar, canvia moltes coses, que tot, inclús els seus assessors i els seus ministres, carai, que li ha passat
aquest... Canvis positius, no?
Després, clar, se sap tot, torna el president, i ell què fa? Amb aquesta experiència política, doncs, es vol tornar a presentar. Es presenta a les eleccions, i una de les persones que l'acompanya és la dona del president, que deixa el president per anar-se'n amb ell. Està molt bé.
Però un moment, acabes de fer un spoiler aquí de traca, que jo t'acabo de dir que la volia veure.
Ah, la volies veure. Bueno, no ha dit res. Doncs presidenta per un dia.
Ja està. Molt bé, doncs pues Kevin Klein, felicitat a aquest actor que ja arriba als 72 anys. I qui també hem de felicitar és a la gran Rosana, que en fa 56.
Sí. Mira, no hem, com que tenia aquí un xic de problemes, no hem pogut posar una cançó, però bé. Sí, la cantant Rosana, i també fa anys...
En Roman Abramovich, que en fa 53.
Roman Abramovich, actual president del Chelsea, que va agafar aquest equip com quasi no era ningú, i l'ha fet guanyar la Champions, les Lligues, amb Mourinho, doncs, també d'entrenador, que al final van tenir polèmica, i en Roman Abramovich va fer els cèntims creant empreses a l'època de la Rússia comunista. Per això és una persona que no pot tornar a Rússia, perquè des d'aquells que ho posarien a la presó. S'ha fet una fortuna, i això li va permetre comprar, doncs, aquest club anglès, del qual n'és propietari, n'és president. I aquest club, que ja dic, aquell club de la ciutat de Londres, que era un dels clubs més petit que hi havia per allà, que sobrevivia, doncs...
El va fer créixer.
Ha passat a ser un dels grans. Molt bé, doncs aquests són els que hem felicitat.
Anem a veure curiositats?
Sí.
I avui sobre què van aquestes curiositats, Joan?
Sobre un astronauta.
Sobre un astronauta?
Un astronauta.
Un en concret?
Només un en concret.
A veure.
Fixa't la història d'aquest astronauta.
Sabies que...
Al 1959, una bibliotecària de Carolina del Sud va trucar a la policia perquè un nen negre de 9 anys no volia marxar. El nen després va obtenir un doctorat en física i va morir al 1986 com un dels astronautes a bord del transbordador espacial Challenger. La biblioteca que en el passat no el deixava agafar llibres ostenta ara el seu nom, Ronald McNair.
La història d'una gran vida.
Exacte. Pa. Que es torna a disparar. Ara. Molt bé, doncs, curiositats que passen i bé, aquest noi, què li havia de dir? Doncs que al final acabaria la biblioteca portant el nom.
Aquestes històries de superació personal i que realment, doncs, mira... Me n'alegro, està molt bé, perquè sí que hi ha moltes injustícies al món que a vegades no venen de tu i pel que hagis fet, sinó simplement d'on ets, de qui has nascut, d'on has nascut, de qui ets fill. Per tant, està molt bé que realment hi hagin aquestes històries de superació personal.
Perfecte, doncs això era la curiositat del dia d'avui, el sabies que... I ara anem a l'apartat, a aquest apartat no... Sí, aquesta veritat sí, perquè encara estem aquí en els sants aniversaris i més. Molt bé, anem a l'apartat de notícies. Què passava ara fa un any? Què passava ara fa cinc? Cristina, què passava?
Doncs mira, ara fa un any, però aquest era el titular, eh? Que ara fa tres anys de la posta en marxa del projecte Sèpia a l'Escala. Les sapieres per recollir els ous i les incubadores han servit per salvar milers d'exemplars. El projecte evoluciona dia a dia. Avui s'han presentat resultats de la tercera temporada amb un descens en la recollida d'ous de sèpia i calamars.
I així es parlava l'informatiu. Escoltem un fragment.
El projecte Sèpia ha fet balanç de la tercera temporada des que es va posar en marxa, un projecte que ha permès garantir la supervivència de 1 milió d'exemplars de sèpia i calamar a l'Escala i l'Estartit. La xifra és sensiblement inferior a campanyes anteriors. Boris Weisman, biòleg del projecte Sèpia.
Els pescadors han sortit menys dies. També nosaltres hem canviat el sistema d'incubació dels ous de calamar. Per què? Perquè estem buscant un sistema que sigui apte perquè els pescadors ho facin seu. Si ho fem, l'any passat fèiem un sistema que era molt efectiu, però era bastant complicat i laboriós, i això els pescadors no ho acceptaran. Aleshores, aquest any hem buscat un altre sistema que sigui més àgil, però és menys efectiu, i amb bastants més ous que es desechen, que es perden. Durant aquest any següent, 2019, això és un tema que hem d'anar continuant evolucionant. Un sistema fàcil perquè el pescador arribi a incubar-los, però que sigui més efectiu que no aquest any.
Això és el que ens explicava en Boris Weisman, aquí aquest home multifacètic, perquè l'escoltem al parc, a la ràdio, també amb el projecte Sèpia.
Ens parla d'hoquei amb les anxovetes de l'Escala.
L'hoquei subaquàtic. Vull dir que
també participa al FAR, explicant-nos fauna i flora.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Enhorabona, Boris, et tenim ben enganxat.
Exacte, exacte. Molt bé, això era el que passava ara fa un any i ara en fa 5, Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, en quasi 200 d'altres ràdios i televisions locals, comparteixen el Premi Nacional de Proximitat que el govern de la Generalitat va lliurar ahir a la xarxa de comunicació local. Anem a escoltar un fragment d'aquesta notícia a l'informatiu.
Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, xarxa de comunicació local, la xarxa, per haver estat capaç de convertir-se en un entorn de contenció pressupostària, en una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país, que són la baula més feble del sistema de comunicació nacional. El jurat dels Premis Nacionals de Comunicació ha volgut distingir les ràdios i televisions de proximitat aplegades a la xarxa en la categoria de comunicació de proximitat per la seva tasca apropant la realitat del territori català a través de la provisió de continguts de qualitat.
Això passava ahir al vespre en un espai tan noble com el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Era la cerimònia de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació, uns guardons que lliura el govern de la Generalitat i que ha reconegut enguany en l'apartat de comunicació de proximitat la tasca realitzada per la xarxa de comunicació local, organisme del qual en formen part prop de 200 de mitjans, entre ràdios i televisions locals i entre elles Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà.
Bé, un guardó que...
200 premis van haver de fer? Em van donar una a cada ràdio, no?
Sí, 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 sí.
És aquest que tenim aquí, jo el recordo també d'altres emissores locals.
Sí. Bueno, suposo que les ràdios que van ser presents, o no sé si els van donar totes, els van fer arribar les que no hi eren. Però sí, tots tenim una rèplica,
sí,
suposo, de l'original que li van donar, que se'l devia quedar a la xarxa, i la xarxa en va fer rèpliques per les diferents emissores que formen part de tant de ràdio com de televisió.
Mhm. Enhorabona, doncs, això està bé que es valori, aquesta feina de proximitat, perquè molta gent doncs sol anar directament en aquests mitjans més grans, però realment les ràdios i televisions de proximitat aporten el dia a dia a prop de casa i fan una tasca important de recol·lecció, no?, d'informació local que després s'extrapola a altres mitjans més grans, però que realment som els que estem in situ. I això s'ha de fer una gran feina.
Exacte, sí, sí, sí. A part d'això, també, alguna vegada també s'ha valorat alguns que altres programes en aquest apartat que fan, aquest premi que fan RAC1, també, que hi ha un apartat també dedicat a les emissores municipals, però crec que hauria d'haver-hi algun que altre més premi així per això, per valorar la feina que es fa i després per incentivar els programes, els informatius, tot el que es fa a les emissores municipals. Molt bé, refrany del dia. Refrany del dia de dijous, que corrim la geografia catalana, començant per la gironina, i ens en anem a Corçà.
Sí, perquè la dita és aquesta. Corçà, un poble net i sa, junt amb Casavells, Mata i Cassà.
Amiga, ja ho saps. Corçà està aquí a tocar, Corçà està a tocar.
Net i sa, m'ha agradat. Net, sí, sa, un poble sa, pels habitants, perquè no hi ha viruela pel carrer. Està bé, està bé.
Sí.
Anar recollint aquesta geografia gironina.
De Corçà és un poble que... coneixem molt la carretera perquè hi passes,
sí,
la carretera que vas des de la Bisbal cap a Girona, és d'aquells pobles que coneixes més el que te trobes, diguem, a la carretera que pas a l'interior.
I Casavells on és?
Casavells abans de la Bisbal.
Mm-hmm. No ho sabia, per això preguntava.
Després hi ha Canapost, que també és de l'altra banda, bueno, són aquests poblets així petits. Casavells, després hi arriba el Cruze, i després ja si tires cap a l'esquerra, no, a la dreta ja... Bueno, és que la rotonda ja és Corçà, diguem. I la gasolinera que també hi ha enfrenta, després ja tires cap a l'esquerra, sí, te'n vas cap a la Bisbal.
Molt bé, gràcies per la informació, Joan. Ja estem ben situats.
Mata, és allà l'entrada de Banyoles.
Sí, això sí.
Hi ha el famós poste, la gasolinera, que en diuen un poste de Mata.
I Cassà
està allà. Selva...
Al costat de casa meu.
Està allà. Està allà. Molt bé, després d'aquesta lliçó de geografia, anem a la cançó del dia. Quina cançó era èxit tal dia com avui de l'any 1989? Cristina, tu vés a saber per allà on eres.
jo encara no existia, però qui sí existia era Objetivo Birmania, que ens cantava aquest tema, no? Los amigos de mis amigas son mis amigos.
Vaya lío. Oh, vaya lío. No sé si l'has escoltat, a veure, jo t'ho poso.
Descobrim-ho.
Ara no, que te veig concentrada i no. No
la conec, Joan, no. L'estic descobrint ara. Jo prenc moltes coses al teu costat.
Doncs això era una cançó que es va escoltar molt i es va ballar molt amb una tornada d'aquestes enganxosa. Ara. Los amigos de mis amigas son mis amigos. Vaya lío. Los amigos. Doncs aquesta era la cançó amb aquestes noies d'Objetivo Birmania, que era número 1 tal dia com avui de l'any 1989. I amb la cançó ja arribem a aquesta part final que fem conjuntament cada dia dilluns a divendres amb la Cristina. Però abans que marxi sempre ens explica algun dels temes que es tractaran aquesta tarda al Far.
Doncs avui passejarem pel port de Torredembarra, descobrirem doncs algun secret que amaga i parlarem amb Carles Ibáñez, que és el cap del programa d'ecosistemes aquàtics de l'IRTA de Sant Carles de la Ràpita. Per tant, una gran entrevista amb una persona important que ens donarà doncs molts detalls, sobretot sobre aquest medi ambient aquàtic.
Perfecte, Cristina, doncs t'escoltarem aquesta tarda, estarem pendents de tot el que ens explica el Far. I bé, doncs esperem demà.
Fins demà. Un petó als oients.
Objetivo Birmania, los amigos de mis amigas son mis amigos, número 1, tal dia com avui de l'any 1989.
El més calent a l'Aigüera.
I continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera i és hora del Pla Vital que ens porta la Montse Hidalgo. Aquesta entrevista que ens porta que té un objectiu, que és facilitar tot tipus d'eines per viure millor, adaptar-se a hàbits més saludables, conèixer el cos i la ment i adaptar-se a les noves tendències d'alimentació, també de relaxació, d'esport o de moda. I avui amb una entrevista a Joseba del Carmen, coach, empresari d'esportistes i d'esportistes d'èlits, i que ens parla del llibre que acaba de publicar, El éxito es un juego. Tot això sempre ens ho porta al Pla Vital la Montse Hidalgo.
Pla Vital amb Montse Hidalgo.
Sigui a la vida, a la feina o a l'esport, aconseguir l'èxit és un dels objectius prioritaris. Avui abordarem les regles i estratègies que ens proposa un coach esportiu i empresarial que durant 7 anys es va dedicar a la difícil tasca de desactivar explosius com artifici de l'enxanxa. Ara recull les seves experiències i consells en un llibre titulat El éxito es un juego. Joseba del Carmen, benvingut. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Hemos venido a jugar y se nos ha olvidado el juego.
No, el juego no. Hemos venido a jugar y estamos jugando el juego, pero nos hemos olvidado de las normas, de las reglas. Fíjate, qué cosa más básica de que jugamos, pero desconocemos a veces las reglas y las normas del juego.
Por su trabajo, yo lo explicaba, llevó al límite el control de la ansiedad, del miedo. ¿Nos ponemos, el resto de personas que no tenemos estas profesiones tan estresantes, poco a prueba en general? ¿Y cuando nos llegan las dificultades en la vida, no sabemos cortar el cable rojo?
Pues mira, nos ponemos en esa situación más de lo que pensamos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿vale? Entonces, en vez de entrenarlo en pequeñas cosas para que luego cuando lleguen las grandes podamos enfrentarlas y estemos habituados a ellas, pues no lo vemos, no lo hacemos. Entonces, al final llega, claro, la decisión de cortar un cable rojo o un cable azul, ¿vale? Y esa decisión que al final nos parece tan grande en ese momento de tanta tensión, ¿vale? Si eso lo entrenamos, al final va a ser algo natural y lógico. Entonces, al final, pero un cable, está clarísimo, que en la desactivación no existe, ¿eh? Lo digo antes de nada para que no te imagines. Pero como en las películas lo ponen, el cable rojo o el cable azul, pues sí, siempre hay un cable rojo y un cable azul en toda decisión. Pero cuando uno está acostumbrado y lo hace de forma natural, bueno, al final ya sabe un poco cómo funciona, ¿no?
Hay quien dice que a toro pasado siempre aciertas.
Siempre, eso es lo clásico. Después de visto ya sabemos todos que es lo que ha pasado, ¿no? Lo importante es aceptar que cuando decidimos eso, cuando vimos cómo venía el toro antes de verlo pasar, bueno, tomamos ciertas decisiones sin saber lo que era. Entonces, por lo menos vamos a aceptar que en ese momento tomamos la decisión que era más apropiada para ese momento. Una vez de que ha pasado el toro, pues ay, bueno, efectivamente, claramente podemos, ahí es donde aparece el aprendizaje, de que para la próxima vez, cuando vea algo similar o esté en una situación, pueda anticiparme y si no aprender. Ese es el punto.
Antes nos hablaba de las reglas, esas que según nos cuenta las hemos olvidado. Y en el libro nos hace un recorrido. ¿Por dónde empezamos? ¿A qué vamos a jugar?
El recorrido del libro vamos a jugar a ver qué son las emociones, ¿vale? Por lo menos desde un punto de vista exterior a nosotros e interior a nosotros. Saber el para qué de las cosas, el para qué me sucede algo. No el por qué, fíjate que lo diferencio, fíjate, la gran diferencia, el por qué del para qué. El para qué es totalmente interno, es de cada uno, es único en cada uno de nosotros, fíjate, ese es el juego realmente, ¿no? Es decir, el juego de mi vida lo juego con unas reglas, ¿vale? Con una lógica, con un para qué, que es solo mío y nada más que mío. Entonces, primero tengo que empezar a saber qué para qué tengo o qué lógicas estoy aplicando para empezar a decir, bueno, pues esta la quiero, esta, bueno, la voy a cambiar. Y entonces, bueno, pues empezar a cambiarlas. Entonces hemos dicho emociones para saber qué lógica tengo, claramente aceptar que las cosas son como tienen que ser. Tenemos que olvidarnos muchas veces de que queremos que las cosas sean solo como yo quiero. Pues no, las cosas son como tienen que ser y hay que empezar a aceptar al juego del presente, a trabajar en el presente, y por último agradecer a la vida el estar jugando, que se nos olvida mucho de cómo disfrutamos y de cómo vivimos esta vida.
Estaba dando vueltas que en muchas ocasiones nos cuesta entender el porqué, el para qué es aún mucho más difícil.
No, porque solo es tuyo, solo es de cada uno. El porqué tiene que ver con el exterior, tiene que ver incluso con los demás, con cosas que los demás también quieren. Entran como más integrantes en el juego, ¿vale? En el juego del para qué solo estás tú. ¿Qué siento ante esta situación? Porque no es importante la situación, es lo que yo siento ante esa situación. ¿Y para qué? ¿Para qué yo siento esto? ¿Qué aprendizaje, qué estoy aquí entrenándome, que es solo mío, de nadie más? Ahí no hay más jugadores, solo yo. Entonces al final uno se queda mucho más tranquilo, mucho más en paz cuando sabe el para qué le pasa algo, para qué sucede, incluso para qué estamos aquí. Tú y yo aquí ahora charlando, ¿no? O para qué es tu trabajo, qué te aporta o qué me aporta a mí el trabajo que yo hago, ¿no? ¿Para qué lo hago, ¿no? Entonces fíjate, son preguntas que tienen que ver todas con dentro de nosotros, no con fuera.
Ya que hablaba del interior, no sé si llevamos en nuestro interior ese árbitro que no sé si es muy bueno en su profesión, a veces puede ser el árbitro malo, ¿no? Que nos está induciendo a una partida a lo mejor equivocada. ¿Cómo juega ese árbitro interior?
A ver, es un árbitro, el árbitro ese interior lo que nos hace es un poco buscarnos retos, ¿vale? El árbitro va un poco por delante a veces, sobre todo porque como ya nos conoce, nos va poniendo las siguientes pruebas.
¿Nos va a sacar la tarjeta antes de poner el pie?
Pues sí, casi sí. Pero si lo tomamos así, como con este símil, que está muy bien, el árbitro nos va diciendo posibilidades para ver cosas que podemos ser y luego dejar de ser. Fíjate lo que te he dicho, ¿eh? ¿Vale? Es decir, es cosas que a veces no queremos ver nosotros, pero que tenemos que aceptar dentro de nosotros para que automáticamente ya no tengamos ninguna duda de que al final es algo que hemos experimentado y que ya no lo queremos, que ya tenemos un poder de decisión sobre eso, fíjate. ¿Un poder de decisión sobre qué? Sobre algo que ya conozco y ya no quiero ser. Ya está, fenomenal.
Le voy a pedir que complete la frase. ¿El éxito es...?
Un juego, claramente, ¿eh? Como bien dice mi libro. Pero el éxito es la vida. Es vivir, es estar en el presente y disfrutar de lo que nos toque a cada momento. Si somos capaces de jugar a ese juego, el éxito va a estar asegurado siempre.
Usted se dedica sobre todo a hacer de coach de deportistas de élite, de alto nivel. Sí. Sobre todo de golf, pero también de baloncesto, deporte. Eso al que he estudiado. También hay fútbol, o sea, que está en contacto con deportistas de muy alto nivel.
Sí, están ahí a pleno rendimiento, al límite.
¿Qué hace más daño, el triunfo o el fracaso?
Vaya pregunta que me has hecho. ¿Qué hace más daño? Bueno, no sé si más daño o no, pero es más difícil de aprender en la victoria que en la derrota, mucho más. Conozco pocos deportistas, los hay, ¿vale?, que trabajamos mucho el poder aprender de esas victorias. Y si por daño podemos entender que uno quiere indagar o no quiere aprender de una victoria, la victoria sería un poco lo que más, entre comillas, nos podría hacer daño, porque cuesta ver el aprendizaje en una victoria, porque nos lleva a la euforia, aumenta nuestra... ¡Oh, fíjate! Y automáticamente parece como que no existe nada, ¿no? Así que...
¿Las victorias siempre las tienen los demás?
No, la victoria solo es de cada uno. Al final la victoria está dentro de cada uno de nosotros. Los demás sí que pueden mostrarte muchas cosas, como bien explico, ¿no? El hecho de que los demás son participantes en mi juego y me dan mucha información de lo que hay dentro de mí y sobre todo de cómo me puedo yo mirar mi interior. Es como los demás son mi espejo interior, ¿vale? Entonces al final a través de los demás nos conocemos mucho más.
¿Qué importa? ¿El esfuerzo, la humildad, el agradecimiento? ¿Con qué nos ponemos a trabajar para empezar a jugar?
Pues mira, has dicho palabras muy bonitas. Esfuerzo, pues humildad, ¿vale? Yo me quedo con una. Para empezar a jugar, lo primero hay que tener ilusión. Hay que tener ganas de jugar. Ilusión. Entonces al final es decir, bueno, voy a, ¿cómo me predispongo yo ante cualquier situación? Bueno, con ilusión de jugar, de ver qué hay ahí y sobre todo de vivir, ¿no? Entonces para mí es el comienzo. Luego ya, bueno, pues habrá que probar más veces y esforzarme como en seguir mejorando, porque quiero ser mejor cada día y quiero ir pudiendo evolucionar y crecer en mi vida, ¿vale? Y luego la humildad también, la humildad de reconocer que, bueno, pues no somos ni más ni menos por el hecho de nuestros propios resultados, ¿vale? Entonces, al final, pues bueno, pues es empezar a cambiar esos conceptos, ¿vale? Que a veces están un poco como desvirtuados, pero que también hay que recolocarlos en nuestro interior.
¿Y cómo se enfrentan las personas, o cómo deberían las personas enfrentarse al fracaso?
Es como se enfrenta cada uno a cualquier situación en la vida. Es una oportunidad de aprender, ¿vale? El fracaso es una oportunidad de aprendizaje única, que si no la aprovechas, te va a llegar de nuevo la siguiente lección. Esto es como cuando no apruebas una asignatura, te viene luego en septiembre, ¿vale? O al año siguiente tendrás que repetir. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Si de una situación no estamos aprendiendo, me va a volver constantemente hasta que lo aprendemos, porque no podemos pasar a la siguiente lección sin haber aprendido eso.
A lo mejor hay que cambiar de juego. En su caso cambió varias veces de juego.
Efectivamente, pero simplemente porque la vida te marca un juego, y el juego son experiencias diferentes. No, el juego es mi propia vida. Entonces, al final, tengo que ir viendo personajes, identidades, roles, cosas en las cuales me he ido enfocando y que todas me han aportado algo. El tema está en que tomar con naturalidad que a veces hay que cambiar y que es necesario cambiar, porque al final hay algo que te llama al cambio. Eso es seguir un poco nuestra propia intuición, la intuición de que hay que cambiar y que hay que evolucionar hacia adelante.
Pues nos quedamos con las reglas del juego y con las propuestas de Joseba del Carmen. El éxito es un juego. Muchísimas gracias, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros y un placer estar aquí.
La Vital, a Montse Hidalgo. Estils de vida, nutrició, tendències, consells saludables, salut i vida sana a la xarxa.
El més calent a l'Aigüera.
Fins aquí el Pla Vital. Queden 3 minuts per arribar al punt de les 12 i arribarem a la música que ens porta la Rosana a Fuego Lento, avui protagonista de l'apartat de Sants, aniversaris, notícies i refranys.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada, vamos traguando dura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me fuego lento, revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor por cada fuego lento. A fuego lento mi cintura, a fuego lento y con misura, vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo, ah, fuego lento, fuego añejo. Sigo avivando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llena, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por